Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
I els dimarts a aquesta hora de la tarda sabeu que fem aquest repàs a la gestió municipal a l'Ajuntament de Vilafranca a través de la visita que ens fan els regidors o les regidores i, per tant, parlant de l'àrea que els hi correspon. Avui parlem de números i de pressupostos, segurament, amb el regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz. Bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut. Bon any, per cert.
Bon any, igualment.
Encetem l'any pel que fa a la temporada de l'espai de la Casa de la Vila fent aquest repàs i, si li sembla, podríem justament això, plantejar-nos com es presenta aquest 2023, si estirem del fil del pressupost municipal, per exemple.
Sí, un 2023 amb incerteses. Recordo que quan vam estar explicant o presentant el pressupost i després el debat posterior, vam comentar que era un any amb certes incerteses. Incerteses que van lligades a aquesta escalada de preus que hi ha hagut, no? Sobretot de l'IPC, que en parlem habitualment, que és l'índex que es fa servir per saber si els preus de mitjana pugen o baixen. I ho estem veient aquests dies, no? Amb els canvis introduïts pel govern espanyol, que si l'IVA, que si aspectes relacionats amb l'energia, altres aspectes amb els aliments bàsics. Nosaltres, evidentment, a l'Ajuntament aquests aspectes no ens afecten tant, però sí una de les coses que he apuntat, que és el tema aquest de l'energia, dels preus que han augmentat molt amb tot el tema dels carburants, tot el tema de l'electricitat, del gas, que aquí a l'Ajuntament sí que ens afecta, i d'una manera important, i que en el darrer any ja hem hagut de suplementar partides previstes per fer front a la despesa, que se'ns ha disparat força. No? L'any passat ben bé es va disparar entre un 50 i un 60%, i la previsió d'aquest any és que això segueixi igual o més. Tot i això, jo també sóc un cert optimista, perquè les coses, a vegades, quan pugen molt, després tenen tendència a baixar ràpid, i espero que durant l'any això ho puguem veure, no només pensant en l'Ajuntament, sinó també en totes les famílies i les empreses que també ho estan patint d'una manera bastant exagerada.
Clar, en tot cas, però, el que ha de fer un pressupost és preveure per si les coses van mal dades, no? No preveure si tot va bé, sinó per si de cas va malament. No?
Has de preveure tots els escenaris. El problema és que normalment no els preveus tots. Quan fas el pressupost també tens una esperança, no?, de que les coses no se't disparin, però sí que has de tenir una certa previsió de que les despeses seran superiors a les que habitualment tenies. Per això es diu pressupost, perquè suposes, no?, pressuposes que hi haurà una despesa que després s'haurà de confirmar o no. Sí que, evidentment, hi ha algunes despeses que ja les sabem, les coneixem a priori, que tenen a veure amb contractacions que ja estan en marxa, per exemple, tot el tema dels manteniments que fa l'Ajuntament, des de la neteja de la via pública, la recollida de la brossa, el manteniment d'espais de parcs i jardins, tots això són contractes grans que ja tenen un funcionament més o menys previst i que no variarà durant l'any, perquè al final són molt, el que en diem, intensius, vol dir que bàsicament la gran part de despesa és de personal, no? I, per tant, hi ha poca variació respecte al que preveus, al que acaba fent-se. Per tant, aquests contractes els tenim bastant definits, però, per exemple, això, la despesa energètica, de llum o de gas o això, clar, és variable. Aquí sí que depèn molt dels preus, que van pujant i baixant, i també depèn de l'ús que en facis de les instal·lacions o del propi enllumenat. Si vas substituint, una de les previsions que tenim en el pressupost és anar substituint encara més l'enllumenat que tenim d'un tipus de bombetes que tenen un consum més elevat per altres que tenen consums més baixos, no? Això s'ha de fer paulatinament. Sembla que dius, home, canviem totes les lluminàries de Vilafranca, però n'hi ha moltíssimes, no? Penseu que en els dos darrers anys n'han canviat 1.200, i clar, 1.200 són moltes, i tenen un cost elevat, lògicament, canviar-les, per tant, les hem d'anar fent a poc, però 1.200 que hem aconseguit subvencions, ajudes també d'altres administracions que ens han ajudat a fer-ho, doncs gràcies a això hem pogut fer tot això, no? Ara ja estem aproximadament el 50% de l'enllumenat de Vilafranca ja està canviat a llums LED, que són aquestes de baix consum, i esperem, en els propers 2-3 anys ja poder fer, pràcticament no diré tota la resta, perquè és molt difícil fer-ho tot, però sí una gran part, com a mínim, que ens ajudi a disminuir, com dèiem, d'una manera radical aquesta despesa energètica. No?
I si nota, per exemple, el 50% de llums LED, si nota en la factura final?
Sí, es nota molt. Penseu que és curiós perquè jo deia, si mirem el que hem gastat el darrer any amb els anys anteriors, hem gastat més o menys el mateix. No? I llavors no ha baixat el consum. No, el que ha baixat és la despesa s'ha mantingut, el consum sí que ha baixat, el que passa que com que el preu del quilowatt ha pujat molt, doncs clar, multipliques quilowatts per preu i acabes pagant el mateix, no? O sigui, a vegades no serveix molt. Bueno, ahir justament en parlaven, no?, que es veu que ha baixat l'IVA de determinats elements bàsics, i ho parlaven, deien, a les cafeteries o a les panaderies, no? I diu, nosaltres, el problema és que sí que hem baixat l'IVA, però com que hem pujat els costos, doncs al final quasi ni es notarà. I el ciutadà potser vindrà i encara veurà que inclús el preu potser ha pujat una mica, no? I diu, però no havia baixat l'IVA. Doncs mira, doncs una mica és el mateix, no? Tu estàs baixant, intentant baixar costos, però com que se't pugen els preus, doncs al final una cosa per l'altra acaba més o menys compensant-se.
Aquest any 2023, en el que entrem ara, és un any d'eleccions municipals.
Sí.
I m'imagino que, com és habitual, quan s'entra en un any d'eleccions municipals, no es preveu un pressupost amb grans inversions noves. Les coses noves s'han de fer al principi del mandat, no al final, m'imagino.
Exacte.
No?
Sí que és veritat, però, que hi ha inversions en marxa, que són aquests... tenim un pla important, que és el Pla d'Intervenció Integral, que el que pretén és millorar els espais públics de la vila, determinats carrers, que ara mateix veureu que n'hi ha alguns en obres, per cert, n'hi ha alguns que ja s'estan acabant, ja se'ls comença a veure al final, no? El carrer del Comerç, o la plaça del Carme, o el carrer Banys, que fa poc s'ha remodelat, doncs veieu que aquests ja van agafant forma. El carrer Tossa de Mar, ja veieu que hi ha la meitat feta, falta l'altra. A poc a poc, no?, es van millorant alguns carrers, i aquest pla d'intervenció integral, en aquest pressupost encara hi havia uns serrells, no?, una última inversió, una última injecció per acabar de finalitzar, i pot ser que no s'acabi en el propi mandat, o sigui que el govern següent hagi d'acabar, no?, però sí que hi ha, com a mínim, aquests projectes que estan aprovats i en marxa, doncs, es finalitzin. Lògicament, el govern que hi hagi no crec que els aturi, els acabarà finalitzant. Però grans inversions. Hi ha el Museu de Vilafranca, que també sabeu que s'està acabant. També està previst en el pressupost l'última partida per acabar d'omplir el que és l'interior del museu. L'edifici ja està acabat, aquest ja ho veiem tots, a la plaça Jaume I. I després, un cop acabat, doncs ja caldrà preveure el funcionament, no?, de tots aquests espais i de com es dinamitzen i com s'acaben. Però això ja, evidentment, ja és despesa corrent i ja és el funcionament propi de qualsevol equipament que està en marxa. Ho dic perquè a vegades quan es plantegen fer nous equipaments, quan hi ha previsions, no?, sobretot jo a vegades dic electorals, no?, que segur que les veurem aquest any quan vinguin les eleccions, i hi haurà gent que dirà que a Vilafranca fa falta, doncs, un equipament gran, una biblioteca o alguna altra escola, una universitat o el que sigui. Tots aquests aspectes han de tenir en compte que després tenen despeses associades, o sigui, no és només fer-los, després cal continuar-los. I en els pressupostos, jo amb una certa por tinc sempre, que és que està molt bé plantejar grans coses, però després això, tot això s'ha de mantenir. Hi haurà persones que hi treballaran, hi haurà despesa de llum que s'haurà de fer, s'haurà de pagar, i tot això s'ha de tenir en compte també quan es fan els pressupostos. I crec, almenys la meva impressió sempre ha estat aquesta, de que la gran majoria de propostes que fan determinats partits polítics, i parlo en general, no vull dir uns o altres, en general, és que a vegades no preveuen això. O sigui, pensen en fer grans coses, però després no pensen en que tot això s'ha de pagar i s'ha de mantenir. I llavors seria bo que quan es facin les propostes també s'acompanyi d'aquesta previsió, no?, que algú digui, mira, jo faré això, però a més cada any hi posaré tants diners que els trauré d'aquí i ho faré allà, no? I en aquest pressupost recordo que això hi vaig fer bastant d'èmfasi, no? I que em sembla molt bé, tot el que proposem, però d'on te traurem els diners per fer aquestes coses? I això és important que algú ho prevegi, també.
Per tant, el que comporta aquest pressupost pel 2023 principalment és mantenir els serveis que ofereix l'Ajuntament de Vilafranca. No, no, hi ha unes, sí, no hi ha unes grans inversions. Bé, exceptuant aquestes que ens deia que són serveis que s'han d'acabar.
Sí, s'han d'acabar.
No?
S'han d'acabar perquè són a vegades millores. Aquestes no comporten més despesa després, sinó a vegades estan fetes justament per a vegades estalviar, eh? Quan parlem d'enllumenats o canvis que es fan alguns carrers, doncs és important tenir en compte això. És veritat que la prioritat número 1 que hi ha al pressupost, quan jo l'explicava, la primera era garantir els serveis municipals. És a dir, aquests serveis que nosaltres prestem i que prestem amb qualitat, que crec que la gent les valora d'una manera positiva, mantenir-los. I aquells que són bàsics. O sigui, hi ha coses que els ajuntaments, tots els ajuntaments, sigui gran, sigui petit, tots han de fer els mateixos, que són les competències bàsiques que tenen els ajuntaments. Quines són aquestes? Tot el que té a veure amb la via pública, no? El manteniment de l'espai públic, aquest ho han de fer tothom. Uns ho faran amb més intensitat o altres amb menys. Uns ho faran i invertiran més i altres menys, però ho han de fer. O sigui, els impostos de la gent serveixen perquè tu puguis sortir al carrer i tinguis els carrers en condicions. Aquesta és la primera part. Una altra part, per exemple, són les taxes, que tenen a veure, per exemple, la més important és la recollida de residus. No? Doncs tu saps que quan la teva brossa, quan la treus, doncs hi haurà algú que te la vindrà a buscar, que te la portarà i la tractarà després. És a dir, que anirà a l'abocador o no, en tot cas en farà un ús d'aquella brossa que tu has tret. Doncs això ho pagues a través d'una taxa i aquestes són serveis, competències obligatòries, no? que les has de portar a terme. Tota la gestió de l'aigua, no? Que tu arribis a casa, obris l'aixeta i surti aigua. Això, moltes vegades, la gent no té en compte que darrere hi ha tota una maquinària i una logística que el fa l'Ajuntament i que suposa molta despesa i molt servei. Lògicament, això ho pagues a través del rebut de l'aigua. Doncs aquestes coses s'han de fer. I tots els ajuntaments, i aquest pressupost, jo sempre ho dic el mateix. Abans de pensar en segons altres coses, el primer que han de fer són garantir aquests serveis bàsics. Aquests serveis que la ciutadania necessita, però que a més tenim l'obligació de prestar. I els hem de prestar amb la màxima qualitat possible. Allò que deia que un ajuntament pot fer de més i un altre de menys, nosaltres pensem que hem de fer els de més, hem de fer el màxima qualitat. Potser no, això no vol dir gastar molt més. Gastar més, una cosa és, perquè a vegades hi ha molta gent que em diu tu el que vols és que nosaltres gastem poc. I dic, no, jo vull que gasteu bé, que poc és molt relatiu. El gastar més o gastar menys no implica que moltes vegades ho facis millor, no? Però sí que es tracta de gastar, però de gastar de la millor manera possible, de manera que optimitzem al màxim els recursos municipals, que són escassos, que la gent pagar impostos li costa, i això, lògicament, a tots ens costa, i per tant el que hem de fer és que aquests diners que destinem dels nostres impostos es gastin de la millor manera possible. I aquest és un dels objectius que té aquest pressupost.
Uh-huh. I a banda d'aquestes qüestions en relació al pressupost municipal, ja hem parlat de l'increment de costos, que també a la vegada ha suposat un augment de pressupost, sí. Si no recordo malament, ha augmentat, però no perquè hi hagi una inversió extraordinària, no. Sinó perquè es contemplen justament aquests increments de costos que ens comentava.
Sí, un 9% en total, és un increment important. Recordem que l'IPC, això que dèiem, aquest índex de preus, està, ara en aquest moment ha baixat una mica, ara està voltant del 6%, però darrerament havia arribat fins al 10%, no? Vull dir, estem en aquesta línia, entre el 6, 7, 8, 9, 10, és la línia. L'increment de pressupost un 9%, els impostos només els van pujar un 3,5%, recordem, no tots els impostos, només una part. Aquesta part, és, evidentment, és el gruix important dels impostos. Per tant, la resta ho hem hagut de buscar, no? Hem hagut de recórrer altres vies de finançament, intentar, doncs, també aprofitem les aportacions que ens venen d'altres administracions, subvencions, etc. Però, clar, això de les subvencions, viure de les subvencions no és el més lògic, eh? Un ajuntament ha de viure dels impostos que genera, dels ingressos que genera, i, bueno, vull dir, això vol dir que és probable que en aquests propers anys seguim veient uns increments moderats d'impostos, però nosaltres, com deia, sempre intentem que estiguin per sota o igual que l'IPC. En aquest any, com que l'IPC era, en aquell moment, quan ho vam plantejar, estava proper al 10%, vam dir, home, un 10% no podia ser, i els van pujar al 3,5%. És bastant menys, però això ens ha permès, com a mínim, cobrir aquestes necessitats que hi ha hagut. També cal recordar que aquest any també és un any complicat en quant a recaptació, perquè hi ha un dels impostos estratègics que té l'Ajuntament, que són les plusvàlues. Hi ha hagut un canvi legislatiu que ha fet que, per exemple, l'any que ve preveiem una recaptació d'1 milió d'euros menys respecte al que havíem ingressat els anys anteriors. I això ens condicionarà bastant també la manera de com podem utilitzar aquests recursos per prestar aquests serveis que deia, alguns bàsics, alguns no tan bàsics, però que són els serveis que està prestant l'Ajuntament.
Mm. I si no recordo malament, també el que hi ha en el pressupost és una partida dedicada a incrementar la plantilla de policia local.
Sí. Una de les coses que estem veient darrerament és que hi ha una certa percepció d'inseguretat, no només a Vilafranca, jo que parles en qualsevol municipi tots els hi passa igual, no sé si ha sigut relacionat, jo crec que en part sí, relacionat amb la pandèmia, el que hem tingut en els dos darrers anys, crec que ens ha generat una certa crispació, no? Aquesta sortida de la pandèmia, hi ha diversos col·lectius que hem de tractar i hem d'intentar treballar amb ells, per una mica resoldre, però no només en base en gestió social, no? D'aquestes persones que et dic que tenen unes actituds normalment incíviques o també que provoquen certa inseguretat. Ho dic perquè avui justament he estat parlant amb un establiment d'aquí proper al carrer Comerç, doncs, que em comentava l'increment d'inseguretat que hi ha. O no, tenen dubtes de si realment hi ha hagut un increment, però robatoris amb vehicles, gent que ha accedit, doncs, determinats han trencat alguns panys, algunes portes, coses d'aquest tipus que es generen aquesta, com deia, crispació general. Llavors hem pensat dos temes. Un era augmentar la plantilla de la policia, no tant per... No és que això solucioni realment la seguretat, és un tema que ajudarà, no?, a disposar d'efectius en determinades zones a determinades hores, que ara doncs, teníem unes certes mancances, però també la instal·lació de càmeres de videovigilància, que és un tema que vam presentar, que instal·larem en molts punts de Vilafranca, que ara actualment en tenim amb 3, volem augmentar fins a 15 punts, i la instal·lació de 33 càmeres en general, ho dic perquè donaran cobertura a diversos espais, on que estiguin al mateix punt, però que donguin amb una cobertura àmplia, sobretot en espais on siguin més concorreguts, on hi hagi molta més gent, on hi hagi gent, sobretot a les nits, intentar doncs, que puguin prevenir també situacions de violència, coses d'aquest tipus, que fins ara ens han ajudat les úniques 3 que teníem i ens han ajudat molt, doncs hem vist que això ha funcionat molt bé i augmentar-ho. Més que res per resoldre, ja dic, segurament no resoldrem tots els problemes de seguretat que hi ha a la vila, però això, junt amb la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, que també estem establint nous canals de treball, a veure si com a mínim millorem i condicionem. Recordo no fa massa, l'alcalde de Vilafranca va explicar que a Vilafranca no teníem molta sensació d'inseguretat, però n'hi havia en alguns punts concrets que hem fet algunes actuacions fortes, darrerament les haureu vist, doncs una al carrer Sant Pere, una altra a l'Espirall, coses concretes que intentin reduir aquesta sensació. No? Però dic, moltes vegades és sensació, a vegades no és realitat. Però és que ho parlava, diu, penseu que només hi havia 8 persones a Vilafranca, 8, que en els dos darrers anys acumulaven 1.000 intervencions de la policia local. Clar, això és una borrada. Jo és que quan m'ho van explicar vaig dir, no pot ser. O sigui, no pot ser perquè 1.000 entre 8 dona 125. I clar, jo dic, això vol dir que cada persona ha generat 125 actuacions de la policia en 2 anys. Dic, em sembla molt. I no, ho vaig comprovar i és veritat. Una d'elles, recordo, però jo signo les sancions d'incivisme quan se li fa una sanció a una persona, una d'elles n'acumulava prop de 80. O sigui, no totes les actuacions acaben amb sanció, no? Doncs aquesta, 80 sancions. És que em semblava una mica surrealista. Jo dic que ens sortiria més a compte agafar aquestes persones i enviar-les a la Xina, i llavors, possiblement, amb això reduiríem la inseguretat. Però bé, ja sé que aquesta situació, aquestes coses no acostumen a poder-se fer, però i potser hi guanyaríem. T'ho dic així.
Fent aquest repàs al pressupost, bàsicament és el que s'ha previst de cara a aquest 2023, però a banda dels números, com veu Vilafranca i com preveu aquesta Vilafranca del 2023... Mm-hmm. Quines coses li calen a la ciutat o li caldrien i es plantegen o les que s'haurien de plantejar i de moment els recursos no són suficients?
Bé, a Vilafranca crec que hi ha diverses problemàtiques que s'han d'anar resolent. Com dit, no som a vegades només de Vilafranca, però sí que crec que... jo m'imagino una Vilafranca on les persones que hi viuen hi visquin bé. O sigui, visquin bé, vull dir, que s'hi sentin còmodes. I, a més, que els agradi viure a Vilafranca. O sigui, que quan tu, quan algú et pregunta de fora i et pregunta on vius, no? Digues que vius a Vilafranca i ho digues amb orgull, no? Un sentiment de pertinença, que realment... Per què? Perquè tens els serveis que toquen, que són de qualitat, que, a més, és una vila activa, on hi passen coses, no? Que no sigui una ciutat dormitori. Això vol dir que la gent hi pugui viure... Per tant, aquí hi ha un problema que no és menor, que és el tema de l'habitatge. Aquí crec que l'habitatge, les administracions, no només l'Ajuntament, que fem un cert esforç, però totes les administracions, parlo de l'Estat i la Generalitat, haurien de fer-hi un esforç important, de manera que hi hagi habitatge assequible, habitatge de lloguer, per exemple, de compra a vegades no és fàcil, però com a mínim que tu no tinguis que destinar un sou i mig a pagar el lloguer de l'habitatge, sinó que puguis tenir un habitatge amb condicions, i, com dèiem, una vila on puguis sortir, puguis passejar, que et sentis segur, que estigui ben il·luminada, que tots els serveis estiguin en condicions, i que realment hem de posar-hi els màxims esforços, econòmics i no només econòmics, perquè això sigui possible.
Uh-huh. Ara hem sentit, per exemple, parlar d'aquesta limitació de l'increment dels lloguers d'habitatge, ara que parlàvem, almenys temporal, durant aquest any. Clar, aquesta és una mesura que, evidentment, un ajuntament no pot aplicar, ha de ser l'Estat, concretament,
sí,
no?
És l'Estat.
Però què és el que pot fer un ajuntament? Què poden fer els ajuntaments per afavorir que hi hagi millora en el tema del preu de l'habitatge?
Sí, crec que només hi ha una mesura efectiva, que és la de posar habitatge públic en marxa, és a dir, que la propietat sigui pública. Per tant, qui llogui, el llogater, el que lloga l'habitatge, doncs amb el llogater no li suposi un cost excessiu. En funció de la renda que pugui tenir les persones, doncs tinguis un lloguer, diguéssim, assequible. Per això parlàvem de lloguer assequible, no de lloguer social, perquè lloguer social és una cosa que seria persones que necessiten un habitatge temporalment perquè tenen una situació socialment complicada i doncs, a preus molt reduïts, però això és un recurs social, que a Vilafranca en tenim uns quants, però també habitatge assequible doncs, que amb un lloguer raonable, doncs de 300, 400, 500 euros, en funció també del tamany, si és un habitatge per famílies o per persones que viuen soles, doncs buscar, com deia, un habitatge a un preu reduït, i això només pot ser amb habitatge públic. Per tant, hauria d'haver-hi... No, som dels països que menys habitatge públic té, i per tant això s'hauria de resoldre, i hem d'intervenir totes les administracions. L'Ajuntament ha de fer el que pugui, on t'arribi, també és veritat que els recursos nostres no són gaire alts, però la Generalitat hi pot fer molt més del que fa, i l'Estat, evidentment, que és qui realment té molts recursos, és qui més hi hauria d'afavorir. Tenim diverses línies obertes per fer més habitatge a Vilafranca d'aquest tipus. Ara, actualment, que gestiona l'Ajuntament, estem al voltant d'uns 170 habitatges, no són gaires, però bueno, ja té una incidència. Penseu que a Vilafranca hi ha uns 14.000 habitatges, per tant, és un percentatge petit, però si poguéssim arribar a tenir un percentatge més alt seria important. No és una utopia, hi ha en molts països, doncs no fa massa vaig estar en un país on la capital, quasi la meitat de l'habitatge que hi havia en tota la capital era públic. Vull dir, cosa que a vegades penses, això era Àustria, o sigui, estem parlant de Viena, i penses a Viena, que hi ha tant d'habitatge, doncs és així. Evidentment, països de l'òrbita antiga comunista, no? Quan anaves a Rússia i aquests, on hi ha molt d'habitatge públic, però això ja era perquè venien d'aquesta manera de funcionar. Però aquí vas a França, o vas a Anglaterra, o vas a països més propers, i estem parlant al voltant del 15-20% d'habitatge públic. Aquí a Espanya, si no normalment, estàvem al 2%. Em sembla que ara Espanya està arribant al 3, però és que a Catalunya em sembla que no arriba al 2, o sigui, aquí estem pitjor que la resta d'Espanya. Hauríem de fer un esforç tots plegats, doncs, com deia, des de l'Ajuntament, però també les altres administracions, perquè això sigui possible.
Doncs avui hem parlat amb el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Vilafranca, l'Aureli Ruiz, del pressupost, però també d'altres aspectes, com ara, per exemple, aquestes polítiques necessàries de l'habitatge per afavorir que la gent pugui tenir-hi un accés. Aureli Ruiz, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda, adéu-siau.
Bona tarda.